sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Salutacions cordials, molt bon dia, com esteu? Benvinguts un dia més a la sintonia de la Cala Ràdio. Comença aquí i ara el Sempre amb tu. Programa 118. Avui és dimarts 12 de juliol. Obrirem el nostre informatiu com cada dia, el nostre programa com cada dia amb l'informatiu. Ahir ja ho publicàvem a les xarxes socials, avui ho ampliem al nostre informatiu. L'Ajuntament es personarà com a acusació particular en el procés sobre el cas EFIA. Avui comença el cinema La Fresca, al Parc del Bon Repòs, Sinsajo 2, Los Juegos de l'Hambre, en parlàvem ahir. També en l'entrevista amb el regidor Vicent Lleó, avui en parlarem a l'informatiu, a l'apartat de l'entrevista. Ens acompanyarà des de Creu Roja Pilar López, perquè un any més Creu Roja ha posat en marxa el servei de vigilància a les platges de l'Ametlla de Mar, en concret a les platges que hi ha Bandera Blava, en parlarem. A la part final, consells per evitar el cop de calor. Com podem evitar-ho? Què hem de fer davant d'aquesta situació? Ens acompanyarem des del SUM de l'Ametlla de Mar, des del Servei d'Urgències Municipal d'Ambulància, l'Álvaro Gasen. Aquest és el contingut del nostre temps del magazín del Sempre amb tu d'aquest dimarts 12 de juliol de 2016. Una abraçada ben forta i comencem amb els titulars de les notícies.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Aquestes són les notícies que ampliarem avui al nostre informatiu. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es personarà com a acusació particular en el procés sobre el cas EFIA. L'alcalde Jordi Gaseni ha signat un decret d'alcaldia que així ho afirma. Sinsajo 2, Los Juegos de l'Hambre, enceta avui el cicle de cinema La Fresca. El Parc del Bon Repòs acollirà aquest estiu 6 projeccions de cinema. El Suprem investiga els recents pagaments de més de 300 milions d'euros a Escal 1GC i Enagas del projecte Castor. El Tribunal accepta la petició de la Generalitat i reclama al Ministeri d'Indústria una auditoria. El govern treballarà perquè les Terres de l'Ebre també surtin beneficiades del desenvolupament del nou centre de recreació turística de Vilaseca i Salou. El Festival del Tebre Dansa converteix el Delta en un escenari de projecció internacional durant dues setmanes. Uns 165 ballarins de 55 països i professors de renom mundial es donen cita. Aquests són els titulars de les notícies que avui tractarem al nostre informatiu. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es personarà com a acusació particular en el procés que segueix en el marc de les diligències prèvies que tramita el jutjat de primera instància i instrucció número 1 del Vendrell en relació al cas EFIA. amb els esdeveniments succeïts al llarg de la passada setmana com a tret de sortida, en què la policia judicial va entrar i registrar les dependències municipals i l'entitat pública empresarial La Cala i Gestió, l'equip de govern integrat per Esquerra Republicana de Catalunya i Compromís per La Cala va demanar un informe als serveis jurídics de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, davant de la possibilitat que l'Ajuntament hagi pogut resultar perjudicat pel conjunt de presumptes il·lícits penals que s'investiguen en l'anomenada operació tèrmica, l'Ajuntament va demanar als serveis jurídics municipals que exploressin si s'ajustava a dret que l'Ajuntament es personés com a acusació particular en el procés, tot i el decret de secret de les actuacions que impedeix conèixer el veritable abast dels fets investigats. Aquest informe considera com a opció més recomanable que l'Ajuntament es personi com a acusació particular a la recerca de reparació de dany, indemnització de perjudicis si queda aprovada la comissió dels presumptes delictes i la seva autoria. Jordi Gazeni, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, després d'haver consultat els serveis jurídics de l'Ajuntament en referència doncs, a tots aquests fets ocorreguts, estos darrers dies, esta darrera setmana, doncs hem arribat a la conclusió de que l'Ajuntament se personarà com a acusació particular perquè doncs veiem doncs que tota esta gravetat de tots estos fets ocorreguts estos darrers anys, doncs pensem doncs que és la manera també de defensar la institució enfront doncs a aquestes acusacions, doncs i a aquestes investigacions doncs que s'estan fent.
Així doncs, a manca dels tràmits de donar compte en sessió plenària, denominat advocat i procurador, s'ha disposat un decret d'alcaldia amb aquesta decisió signat per l'alcalde Jordi Gazeni aquest passat dilluns 11 de juliol. El Parc del Bon Repòs acollirà aquesta nit a partir de les 10 la primera de les sessions d'un clàssic del període estiuenc a la població. Estem parlant del cinema La Fresca, que enguany repeteix escenari i que ha programat 6 projeccions aptes per a tots els públics i preferències cinematogràfiques. Aquestes pel·lícules es repartiran 3 aquest mes de juliol i 3 més a l'agost. La pel·lícula que es projectarà aquesta nit és Sin Sajo, la segona part de Los Juegos de l'Hambre. Els propers dimarts, dies 19 i 26 de juliol, les pel·lícules programades seran, per una banda, les recreacions animades de Disney i Pixar, Del revés i Dios mío, pero qué te hemos hecho, un dels èxits més grans del cinema francès dels darrers anys. Vicent Lleón, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, destaca que repeteix lloc, que és una programació per a tots els públics i que enguany s'ha canviat d'empresa per millorar el servei.
Serà el segon any ja que ho fem al Parc del Bon Repòs. Repetim el lloc, crec que és un lloc bonic, tranquil, a l'entrada del poble, fresquet, i que, si el PENMUS ho permet, i esperem que sí, pues que es puguin fer totes les jornades de cine sense cap problema. No? Aquest any tenim la novetat que hem canviat d'empresa, una empresa de Castelldefels, que té vincles aquí a Terres de l'Ebre, però que ens ha ofert una millor qualitat al cine que fem, i com podràs veure, són, per exemple, tenim 6 pel·lícules, com has dit tu, els tres últims dimarts de juliol i els 3 primers dimarts d'agost. Crec que són unes apostes de cine bastant entretingudes per a tota la família, vull dir, és igual per a gent, aquí hi ha per a tots els gustos, crec, i com que busquem una proposta familiar perquè la gent pugui anar tranquil·lament al cine, doncs crec que serà del gust de tothom, no? Com sabeu, és gratuït el cinema.
De cara al mes d'agost està previst que aquest cicle de cinema a l'aire lliure permeti a ciutadans i visitants veure pel·lícules com la segona part de Hotel Transilvània el 2 d'agost o la darrera entrega de Star Wars, El despertar de la fuerza, el dia 9. Per últim, el dimarts, dia 16 d'agost, per cloure el cicle, es projectarà El Becario, una comèdia protagonitzada per Robert De Niro. La programació es pot seguir a l'agenda de l'estiu que ha editat l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, on hi figuren totes les activitats que s'organitzen al llarg d'aquest estiu, a més dels cursos, exposicions i tallers per part de les entitats locals i les diferents àrees municipals. Vicent Lleón destaca la col·laboració privada en un programa ple d'actes i demana comprensió als veïns durant aquests mesos d'estiu.
Gràcies a la col·laboració d'empreses, vull dir que no tot és l'Ajuntament, les empreses del poble pues, col·laboren en què hi hagi diferents activitats. Ells ja han pogut fer pues, una agenda, ja com tu ho dies abans, 68 actuacions, pràcticament una cada dia, tots els dies tenim alguna cosa, inclús hi ha dies que tenim bastantes coses a la vegada, i clar, farà això que pues, la gent que ens ve a visitar se'n pugui portar un bon record del poble i la gent d'aquí al poble pues, pugui gaudir de les festes. Esperem, com sempre, que els veïns també siguin una mica comprensius, ja que hi ha activitats festives al carrer i a certes hores de la matinada, a vegades a les 1, a les 2, que siguin comprensius i que no... que entenguéssim que tothom ha de viure, i són dos mesos a l'estiu i crec que la gent també necessita una mica de la festa.
Aquesta agenda es pot trobar en bars, en restaurants, comerços i llocs públics de la població, a més de la pàgina web i l'APP de Turisme de l'Ametlla de Mar.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El Tribunal Suprem investiga els recents pagaments de més de 300 milions d'euros en total aprovats pel Ministeri d'Indústria a favor de l'exconcessionària del projecte Castor Escal UGC, així com del gestor tècnic del sistema Enagás, encarregat de la seva hibernació i manteniment. La decisió arriba després que la Generalitat, que va recórrer l'ordre de retribució de les instal·lacions gasistes de 2015, que començava a carregar sobre la factura del gas dels consumidors els costos del fracassat magatzem de gas submarí, hagi demanat ampliar el cas a la llum de nous fets. El Suprem ha demanat al govern espanyol que presenti còpies certificades de la recent resolució de pagament de 253,3 milions d'euros a Escal UGC, corresponents als suposats drets retributius pendents entre el juliol de 2012 i octubre de 2014, així com dels 42,3 reconeguts en concepte d'operació i manteniment. També reclama el mateix ministeri que facilite les auditories sobre les tasques i costos de manteniment per part de Enagás, a més de l'ordre de pagament de 17,31 milions d'euros per aquest concepte. A diferència de l'ordre relativa en aquest 2016, on s'inclouen ja més de 101 milions d'euros per finançar el fiasco del projecte Castor, la corresponent a 2015, reconeguda per la Generalitat, només preveia inicialment la partida de 17,3 milions d'euros destinada a Enagás, a qui l'executiu espanyol va encarregar la hibernació i manteniment de les instal·lacions. El govern argumentava que els pagaments per una infraestructura fallida que mai s'ha arribat a posar en marxa, carregant els costos sobre els consumidors de tot l'Estat, lesionen l'interès públic i poden suposar un ajut d'Estat. Després de tardar mesos a acceptar-la a tràmit, el passat mes d'abril el Tribunal Suprem va rebutjar suspendre cautelarment el pagament a Enagás, que segons la Generalitat no responia a despeses reals, sinó a una provisió econòmica per a l'encàrrec d'hibernació i manteniment. Els magistrats, en aquell moment, van considerar preponderant les raons d'interès públic aduïdes per l'Estat en termes de manteniment i seguretat. En canvi, la nova interlocutòria d'aquest passat 7 de juliol no només vol indagar sobre l'origen real d'aquesta despesa de manteniment, sinó que entra també de ple en els efectes que tindrà sobre la factura dels consumidors al cobrament de les retribucions d'Escal UGC per construir i gestionar el projecte, clausurat després de provocar més d'un miler de terratrèmols arran les injeccions de gas al subsol marí. Després que l'advocat de l'Estat s'oposés al recurs original, la Generalitat va reclamar que s'ampliés el cas i s'efectuessin noves proves a la llum de nous fets. Així, el Suprem considera ara pertinent, malgrat el nou rebuig dels representants legals d'Enagás i del govern espanyol, que no veu fets nous per a l'ampliació, demana reclamar al Ministeri d'Indústria una còpia certificada de la resolució del 17 de novembre del 2015, que va fixar en 253,3 milions d'euros les retribucions pendents des de mitjans 2012 i fins a finals del 2014, quan es va fer efectiva la seva renúncia al projecte, així com els 42,3 milions d'euros en operació i manteniment a favor de l'empresa exconcessionària del magatzem de gas submarí. En total, l'empresa controlada pel grup ACS de Florentino Pérez ha cobrat en bona part o té garantida la percepció de més de 1.760 milions d'euros pel projecte Castor. Així, a més d'aquests, 295,6 milions d'euros ja esmentats i 4,56 més addicionals de manteniment i operació entre el moment del decret d'extinció i l'abandonament efectiu de les instal·lacions al novembre de 2014, cal sumar els 110 milions en retribucions provisionals fins al 2012 i, sobretot, els 1.350 milions d'indemnització aprovats pel decret del Consell de Ministres el 4 d'octubre del mateix 2014. L'OCU va calcular que l'operació financera per fer possible aquests pagaments gestionada per Enagás sobre la base dels drets de cobrament dels cànons i peatges fixos de la factura del gas al llarg dels 30 anys pot elevar el cost per sobre els 4.700 milions al final d'aquest període. Les indemnitzacions a escal UGC i el paper d'Enagás en la gestió de manteniment de les instal·lacions, així com l'operació financera per pagar l'exconcessionària, són alguns dels punts foscos que una delegació de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia porta aquest dimecres a la tarda a Brussel·les davant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. El moviment ciutadà qualifica obertament d'ajust d'estat contrari al Tractat Fundacional de la Unió Europea la indemnització a l'exconcessionària i qüestiona també la legalitat del paper dominant que la companyia Enagás ha assumit en la gestió del projecte per encàrrec del govern del Partit Popular. El nou centre de recreació turístic de Vilaseca i Salou, anteriorment conegut com el Barcelona World, és un projecte de país i el govern vol implicar-hi a tots els territoris, sobretot els més propers. És per això que dilluns, en representants de l'executiu, encapçalats pel secretari general d'Hisenda, Lluís Salvador, i el secretari de Presidència, Joaquim Nin, van presentar les característiques del nou centre de recreació turístic als agents socioeconòmics de les Terres de l'Ebre. És un projecte que per la seva envergadura i dimensió també afecta al nostre territori i hi ha el compromís de ser rigorosos amb el compliment del calendari previst després de l'aprovació inicial del nou pla de desenvolupament urbanístic que ha de fer possible aquest projecte. Des del territori es va reclamar que pugui haver un retorn econòmic del projecte també a l'Ebre, una demanda que el govern va assumir. Les Terres de l'Ebre no es volen quedar al marge d'aquest nou projecte turístic que s'ha de desenvolupar a Vilaseca i Salou i que substituiria l'originari Barcelona World. En una reunió amb agents socioeconòmics del territori, els secretaris de Presidència i d'Hisenda, Joaquim Nin i Lluís Salvador, juntament amb el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, van donar a conèixer les noves condicions d'un projecte que consideren viable econòmicament i adaptat a les necessitats reals dels inversors. Davant de representants d'ajuntaments, consells comarcals, cambra de comerç i sindicats, el govern es va comprometre a complir el calendari previst, una preocupació que els van expressar des dels sectors empresarials i a garantir també que el projecte tingui capacitat de retorn econòmic a les Terres de l'Ebre. La dimensió i envergadura del projecte afecta el conjunt del país i, per tant, també a totes les Terres de l'Ebre. En aquest sentit, el govern es va comprometre a ser molt rigorós en el compliment del calendari. Una altra de les inquietuds que va traslladar des de l'Ebre als representants del govern van ser les condicions laborals i el retorn econòmic del projecte, ja que el territori vol que hi hagi interacció i es generin externalitats positives sobre els agents econòmics i socials del territori, va afirmar el secretari d'Hisenda. Segons el govern, en el darrer any i sobretot en els darrers mesos s'ha estat treballant per fer un projecte adaptat tant a les necessitats del territori com dels propis inversors, buscant consensos que van més enllà del govern i dels partits integrants a Junts pel Sí. El nou CRT és una aposta estratègica per poder desestacionalitzar el sector turístic i arribar a mercats com el nord-americà o l'asiàtic, amb poca presència a Catalunya fins ara. Salvador ha recordat que aquests mercats en donaran valor afegit i permetran millorar el model turístic actual de Catalunya.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Els bombers van detectar ahir dilluns a la tarda 4 incendis probablement causats per llamps a les Terres de l'Ebre. En concret, els focs es van detectar a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, a Ulldecona, al Montsià, Ginestar, Ribera d'Ebre i a una zona a cavall de Catalunya i de l'Aragó, entre Maella i Arenys de Lledó. Els 4 incendis, tots situats en zones d'accés difícil, van ser detectats gràcies a un servei rutinari de detecció d'incendis que els bombers fan en zones atacades per tempestes de llamps. Tots quatre foren focs de poca consideració i es van poder estabilitzar en poca estona. Tot i això, els bombers probablement tornaran a fer el recorregut avui perquè sovint aquest tipus de foc revifa uns dies després. Tal com expliquen des dels bombers, es dona el cas que de vegades un llamp aconsegueix un arbre i l'incendia per les arrels. El foc no fa fum i no es veu exteriorment, per la qual cosa es pot passar inadvertit. Uns dies més tard, apareix. Aquest fet, combinat amb la dificultat d'accedir a la zona, pot comportar que l'incendi esdevingui ràpidament considerable. La tasca preventiva dels bombers, anomenada ruta de llamps, serveix precisament per detectar aquest tipus d'incendis on la manca de carreteres o camins o de guaites pot fer que siguin difícils de detectar.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La 12a edició del Festival del Tebre Dansa va començar ahir dilluns al matí a fer bellugar el terra del Delta de l'Ebre amb els tallers i cursos per a professionals en els quals participen uns 165 ballarins de 55 països d'arreu del món. En paral·lel a aquestes activitats, durant els pròxims dies, el certamen té previst oferir també diversos cursos d'iniciació per a prop de 500 persones i un programa d'espectacles gratuïts i de pagament. La voluntat de l'organitzador del festival, el reconegut ballarí i coreògraf Roberto Oliván, és continuar obrint el món de la dansa contemporània al públic en general. Enguany, amb la col·laboració també de l'Ajuntament de Deltebre, aquesta aproximació aposta de forma decidida per la integració amb el Passeig del Taic. Tots els espectacles s'ubicaran una carpa al passeig fluvial vora el riu, a una zona diferenciada als espais de formació. Precisament, la convivència, l'entorn natural i la cultura del territori són alguns dels aspectes que més valoren els participants al costat dels purament formatius.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ara mateix la temperatura a l'Ametlla de Mar és de 30 graus amb una xafogó de 36 graus i mig. L'humitat relativa al 51% i la pressió atmosfèrica 1.008 hectopascals. El vent bufa direcció sud-est a una velocitat mitjana de 7-8 km. Ara, saludem a la Dolors Ballar. Dolors, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Jornada en conjunt tranquil·la amb una mica de vent de mestral aquí a la zona sud de les Terres de l'Ebre, que anirà afluixant al llarg del matí, girarà component sud al centre del dia, però de nou s'imposarà al final de la jornada i demà esperem que reforci en aquest sector del territori, fins i tot amb alguns cops forts. Pel que fa a l'estat del cel, esperaríem que avui hi haguessin alguns núvols, núvols alts i mitjans, amb tendència a anar minvant amb el pas de les hores i només a la tarda amb algunes nuvolades a zones de muntanya, poc probables aquí a la zona de les Terres de l'Ebre. Temperatures avui ja una miqueta més baixes en aquest sector. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Dolors Ballar. Només afegir que ahir va caure una quantitat de 2 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
I fins aquí l'informatiu de la Cala RTV. Us recordem que podeu seguir informats al nostre portal a internet www.amellamar.cat/lacalaRTV. També al Facebook de la Cala RTV i al nostre Twitter. I a les reposicions del nostre informatiu, al 107.3. I després de Les notícies que avui han centrat l'actualitat a l'Ametlla de Mar. Temps per l'entrevista.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
El passat 1 de juliol va començar la campanya de vigilància a les platges caleres per part del servei de Creu Roja. Avui en parlarem a la nostra entrevista amb la Pilar López. Un any més, Creu Roja ha posat en marxa el servei de vigilància a les platges de l'Ametlla de Mar. Per parlar-nos d'aquesta actuació, tenim avui a Pilar López, administrativa de Creu Roja a la població de l'Assemblea Local de Creu Roja. Pilar, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i que estem ja quasi a meitat més de juliol, encara no havíem tingut ocasió de parlar del servei de vigilància d'enguany, una campanya que ja fa uns quants dies que va començar, no? Quina és la data d'inici?
Sí, se va iniciar el dia 1 de juliol.
Hi ha un dia concret en el calendari del 1 de juliol o varia depenent dels anys?
No, sempre, normalment portem uns anys que comencem l'1 de juliol i finalitzem el 31 d'agost.
De l'1 de juliol al 31 d'agost, aquesta vigilància a les platges, quines platges?
Doncs mira, les platges també des de fa bastants anys són les que tenen la bandera blava, que són l'Alguer, Pixavaques, Calafort, Sant Jordi i Calafató.
I quin dispositiu teniu per a aquestes platges? En quants socorristes compteu?
Sí. Bueno, les cobreixen 10 socorristes amb els seus substituts i després també tenim els seus substituts perquè estan treballant 5 dies a la setmana i 2 de descans. I després també tenim els que fan la vigilància amb la barca de salvament marítim Atlas, que també fan les mateixes hores.
Quin és l'horari de vigilància?
L'horari de vigilància és de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda.
Les hores més...
8 hores.
Més concorregudes.
Ells
també
tenen una jornada de 40 hores setmanals.
Molt bé. Quina és la tasca que fan els socorristes? Bé, quina és la seva feina?
Bé, doncs la seva feina és vigilar, informar, socórrer i ajudar en el que es pugui, clar. I previndre, també.
El primer que es fa al matí és mirar posar la bandera, no? D'on
sí.
Arriba aquest avís per saber quina bandera? Qui pren la decisió de la bandera quan hi serà aquell dia a la platja?
Bé, el primer que fem, clar, és a la bandera, que és la que notifica l'estat de la mar, no? Llavors, doncs, el primer que fem, el socorrista quan arriba a la platja, és mirar l'estat de la mar. Si la mar està encalmada i veus que no hi ha cap problema, no hi ha meduses, no hi ha res que caiga d'alerta, doncs posem bandera verda. Si durant el dia pot anar canviant, no? Perquè a vegades doncs, comencem amb bandera verda, però doncs, venen meduses, o, doncs llavors hi ha la bandera de meduses, la bandera groga, que pot ser perill perquè hi ha meduses, si va la bandera de meduses, o perill senzillament... Sense cap bandera més vol dir perill. I la roja ja que és aconsellable que no es banya la gent, perquè llavors o hi ha un temporal, o hi ha, si va la bandera de meduses perquè hi hauria una plaga molt forta de meduses i no seria aconsellable. Bueno, depèn.
La bandera de meduses sempre va acompanyada de la verda, la groga o la roja? Doncs?
Normalment sí, perquè clar, t'adverteix que hi ha meduses, si n'hi ha força... va la roja. Si hi ha una mica pot anar la groga. O a vegades només la... Hi ha poquetes, pues, potser només posaràs la bandera de meduses. També és una decisió que en aquell moment prendran els socorristes que ja estan també han estudiat, no?, una mica el tema per a poder treballar-lo.
Sí, perquè moltes vegades trobem que diuen que els socorristes són molt joves, no?, que trobem a les platges, però aquests joves cal dir que tenen una preparació prèvia, que tenen una titulació.
Sí, a veure, molt joves tampoc ho són ara, perquè, clar, abans, als 18 anys, un se podia treure el socorrisme aquàtic i bàsic, però ara, a partir d'uns anys, això ha passat al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i, clar, són mòduls que es fan. Llavors, tardes 2 anys a fer-los. No sé si això durarà molt o durarà poc, perquè realment estos cursos que es fan als instituts, que són com a mòduls, ja ho hem dit, doncs no ha donat el resultat que s'esperava. I ara cada vegada tenim menys gent que està estudiant per socorrista aquàtic. Clar, resulta que els ja estem exigint 2 anys d'estudis, que està molt bé tècnicament per estar instruïts, però llavors al món laboral què es troben? Potser 2-3 mesos de feina.
Clar.
4, tirant llarg. Clar, la gent no li veu una sortida tampoc. Potser, no ho sé, ara este tema, suposo que a partir del setembre o l'octubre se parlarà, se veu, per lo menos des de lo que és Creu Roja, volem tornar a bellugar el tema, a parlar les entitats governamentals d'aquí de Catalunya una mica, per veure què es pot fer. Potser si trobéssim un mig, no?, implantant els cursos des de Creu Roja o no sé, algo que pugues fer que tornies la gent a estudiar com abans. Perquè abans nosaltres sempre teníem molta gent al poble, nois del poble, que, clar, doncs estudiaven alguna carrera, per exemple, a Barcelona o a Tarragona, però els estius diuen, mira, estos 2 mesos pues, vindrem a treballar a l'Amella i allò que et guanyes uns dinerets, i anava molt bé, però a partir de fa 2 o 3 anys ja va passar al Departament de la Generalitat d'Ensenyament i ara doncs, ja no ho podem fer.
Quines són les responsabilitats una mica d'aquests socorristes? Com dèiem, primer mirar, posar la bandera, entenc que ells mateixos saben quina bandera d'on és aquell dia, no? Depenent de la mar, que pot variar d'una platja a l'altra.
Sí, més o menys ja ho veus, són coses... A vegades també la seva missió és comprovar, perquè a vegades te diuen pot haver alguna corrent a la platja, llavors és comprovar si hi ha corrents. Nosaltres aquí a la nostra costa corrents n'hi ha poques perquè les platges són menudes. A veure, ara si anéssim a la Madrava ja trobaries més corrent dins una platja perquè és més llarga. I llavors és allò, el que diem corrents és com si fessin una redona, no? Una espècie de, que ho porta a la mateixa platja, el ser gran ho fa. Aquí pot haver en algun lloc alguna turbulència d'estes, però a la millor l'Alguer en una zona concreta pot haver una miqueta, però realment no n'hi ha.
Pel que fa, si veiem que porten animals a la platja o que s'acosten massa a les motos aquàtiques, això ens hem de queixar al socorrista o hem de trucar a la policia? De qui és competència?
La gent se pot... Bueno, els socorristes al lloc que estan tenen uns papers que són queixes i suggeriments en el qual l'usuari pot anar a queixar-se, signar-ho i dir doncs, una mica... I llavors nosaltres ho podem traspassar a l'Ajuntament, al Departament de Medi Ambient i dir... Doncs, mira, ja està mancança o està altra, o això, doncs, segons les queixes que haguen, també si n'hi ha més o menys, poden fer més força o menys força. Depèn. I els socorristes també, clar, també mirem una mica i estudiem una mica, no? Si veiem que una dutxa està lliscant perquè, doncs, ha fet una mica de pèl, no costa res, no?, d'avisar a Medi Ambient i dir, mira, en esta platja ens està passant això i després venen los de la brigada que li toqui i ho arreglen segons lo que, sigui de terra o sigui de la mar, se pot arreglar, no?
La gent mos queixem? Es queixa?
La gent se queixa molt,
de
com
tot?
Tots. Parlem i mos queixem de tot. Ara, quan te diuen, per favor, faiga la suggerència per escrit, després ja canvia tot. Allà, aquí ja no som valents. Ara, de cafè que dic jo, bueno...
Què és el que més molesta?
Molesta, a veure, quan hi ha meduses, la gent les hi molesta molt perquè voldrien que els socorristes les traguessin en un salabre i les netegessin. Clar, els socorristes no podem estar traient meduses. La feina d'un socorrista és una altra, és vigilar la gent que no prengui a mal en terra, que a vegades també la gent se tira dels espigons i coses així que poden prendre mal. O sigui, prevenir i curar i mirar, però és que no, i vigilar que ningú s'ofegui. Però clar, les meduses és una cosa que és de la naturalesa, que a més de medi ambient, ja ens ho diuen, no podem anar nosaltres i extingir i anar traient els animalets de la mar perquè sí, no. I també, bueno, a vegades hi ha plagues, però aquest any no, és un any bastant tranquil i l'aigua està bastant bé, no tenim aquest problema.
Pel que fa a les cures, tranquil·les?
Sí, les cures tranquil·les. A més, a Creu Roja, a Creu Roja ja tots suposo els que són socorristes bàsics, cada vegada ens trauen més medicació. Ara ja aquest any no tindrem gairebé pomades, perquè tot això ho estan traient. I diuen que no, nosaltres no tenim que fer ús de tot això. Per tant, cada vegada ja quasi passem al suero fisiològic una mica per netejar quatre venes i poca cosa més i dos tirites.
Recordem que l'any passat les platges amb bandera blava disposaven de desfibriladors cedits per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Enguany també continua?
Bueno, això sí, era sempre ja, perquè és obligat tenir-los. L'Ajuntament va fer una despesa per a que això fos, tinguéssim nosaltres els desfibriladors, els tenim. Els nois van fer els cursos, o tenen els cursos també per utilitzar, perquè a part de que ell, el desfibrilador, te vagi dient els passos que has de seguir, prèviament has de fer un curs de 6 hores, que és per l'utilització. Són uns aparells, podríem dir, bastant intel·ligents. Si no tens un atac de cor, no es disparen. Tu pots equivocar pensar, potser aquella persona té un atac de cor, i si no és, no es dispara la descarga ni res. Ara, clar, valen els seus diners, però són uns aparells que poden servir, sí.
Estan a totes les platges amb bandera blava?
Sí, sí, estan.
Calafató, Sant Jordi, Calafort, Pixavaques
i
l'Alguer. També Creu Roja fa uns anys ja que va adquirir una cadira amfíbia per facilitar l'accés a l'aigua de persones amb discapacitat. Encara continua aquest servei?
Sí, està a Pixavaques. Aquesta cadira amfíbia la tenim sempre a Pixavaques perquè els que ens sol·liciten quasi bé cada any la cadira amfíbia són els del centre de discapacitats. I ells ho fan per escrit i, bueno, i poden nedar i així els hi va bé. Sempre hi ha algú que la utilitza. I clar, també la pot utilitzar pues, la gent que vulgui.
Si hi ha alguna persona
que la necessiti.
Que en sent i la necessita, on s'ha d'adreçar? Què ha de fer?
No, només cal que vagin a la platja de Pixavaques. Bueno, també poden anar a adreçar-se a Creu Roja i dir, però clar, la necessitem, però clar, la millor està a la platja de Calafort. No podem anar tampoc a una sola cadira que tenim amunt i avall. Seria convenient pues, que a la platja Castiga vingués a nedar. I a la de Pixavaques també va molt bé perquè hi ha poc espai, o sigui, entre la passarel·la i la mar queda bé. Hi ha llocs que potser pues, ve més malament. Allí està bé, perquè estan els socorristes allí, la tens allí i no res arribes a la mar.
És a dir, que només cal anar als socorristes de la platja de Pixavaques i dir quan la poden utilitzar, no? Si
sí,
està lliure el moment.
Sí, durant un rato, una hora, mitja hora, puc banyar i la posaran allí, lligaran i l'entraran a l'aigua, no hi ha cap problema.
Els ajuden els mateixos socorristes?
Els mateixos socorristes poden ajudar, sí, sí.
Molt bé. Parlàvem abans també de la vigilància de mar, de la llanxa de salvament marítim. Quin horari de vigilància, quina és la feina que fan des de la mar?
Bueno, l'embarcació és les 24 hores del dia, durant els 365 dies de l'any, per alguna emergència marítima, està operativa. Ara, durant el període d'estiu, a part d'això, tenim des de les 11 que nosaltres obrim les platges fins a les 7 de la tarda, la tenim a disposició també de Creu Roja per fer alguna patrulla o algo per vigilar la costa una mica. Si passa algo, òbviament greu, pues igual anirà, però ho porten els socorristes que estan treballant a la Creu Roja durant aquest horari. Després ja hi ha els voluntaris i hi ha un patró que tot l'any està en la barca, que si convé, pues allà on surt de nit o a l'hora que toqui.
Un altre dels comentaris també són de les barques o dels iots que s'acosten massa a les platges, no? A la costa, com parlem abans, el cas de les motos aquàtiques. Des de mar també es controla una mica això?
Sí, bueno, des de mar se controlaria si desobeixen. O sigui, primer, des d'en terra, el socorrista l'avisarà per mediació d'un xullet, d'un pito, el que diem aquí un pito, pues los hipitarà, els hi dirà, els hi farà senyes que surtien. Si no fan cas, se pot cridar l'embarcació de salvament marítim i si no fes cas, doncs pots trucar a la Guàrdia Civil de mar o a qui siga, no? Perquè bé, al final veurà de sortir del lloc de bany esta barca.
Perquè hi ha una normativa, no?, que indica...
Clar, home, sí, hi ha unes boies per això, precisament està senyalitzat dintre de la zona de bany no poden entrar les embarcacions.
Ja per acabar, Pilar, alguna recomanació pels usuaris de les platges i també potser dels roquers, aquelles platges que no tenen vigilància, que de vegades el que diem se mos solem tirar de cap i el primer que hem de mirar és la profunditat que hi ha, no?
Bueno, clar, s'ha de tindre coneixement en totes les coses. Tu pots anar per un roquer, però també has de saber els perills que poden haver. A veure, és que això ja va al coneixement, dic jo, de les persones, no? Hi ha gent que ara està de moda a vegades de tirar-se, no sé per què la gent li pega per tirar-se, com més al millor, de llocs que poden haver poca profunditat o pot haver roque baix, no sé, això ja va al coneixement també. Les persones una miqueta també han de tindre sentit comú, que dic jo, no? Llavors, a veure...
Estem a una platja amb vigilància, tenim Creu Roja, potser Creu Roja ja ha plegat, o estem, com deia jo, en un roquer o una cala i tenim alguna incidència. Hi ha algun telèfon d'emergència des de Creu Roja?
Des de Creu Roja ja no, s'hi ha acabat. El que tenim nosaltres a totes les casetes de vigilància, quan tanquem, deixem el número d'emergències, el de la policia local, per si passés alguna cosa a la platja, doncs que truquessin en aquests números, no? No la deixem sense cap número de telèfon, sinó que a la porta ja posen els números perquè en cas que passi alguna cosa, doncs que truquin.
Pilar, doncs moltes gràcies per vindre aquí avui a la ràdio a explicar-nos una miqueta de tot aquest funcionament des de Creu Roja pel que fa a la vigilància a les platges de l'Ametlla de Mar. L'estiu ha començat tranquil, com us dies. Esperem que a final de temporada, quan féssim una mica balanç, continuem parlant de que ha anat un estiu tranquil també.
Pues moltes gràcies a vosaltres i esperem que siga un estiu tranquil, que les meduses o les moques que un dia aquí a la cala ens deixen tranquils, i bé, i que si poguessin continuar gaudint de la mar com estos dies, que està boníssima, està neta, està clara, i d'aquí invitem a tothom que vagi a l'Alguer, que la meitat de les malalties de les que tenim marxen.
Doncs amb aquesta recomanació que agafem de la Pilar acabem. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gaudir de la platja, gaudir del sol, però sempre amb precaució. La prevenció, sempre ho diem, és la millor cura. De vegades, però, no podem evitar-ho i patim les conseqüències, com és el cas al sol del cop de calor o una insolació. En sabrem com podem evitar-ho, sabrem també què hem de fer a l'hora de posar-nos hores seguides al sol. Després de la publicitat, amb els consells i les recomanacions que ens en darà des del SUM de l'Ametlla de Mar, l'Àlvaro Gazzani. El Sempre amb tu, després de la publicitat.
Rivers Idiomes, al carrer Cervantes, número 39. Més de 24 anys dedicats a l'ensenyança d'anglès i altres idiomes. Professora anglesa nativa amb títol i experiència. Rivers Idiomes ha estat reconeguda per la Universitat de Cambridge com a Cambridge English Preparation Center. A l'estiu, a partir del dilluns 4 de juliol, horaris de matí i tarda, de dilluns a dijous. Classes i activitats d'estiu a partir de 3 anys i mig. Jocs didàctics, manualitats, contacontes, tot inclòs dins l'activitat d'anglès. Classes de nivell infantil, primària, ESO, batxillerat i universitat. Preparació d'exàmens lliures de l'Escola Oficial d'Idiomes. Preparació d'exàmens de la Universitat de Cambridge. Conversa amb anglès per agafar fluïdesa al parlar, individual o en grup. Podeu consultar preus i horaris passant per l'acadèmia o trucant al telèfon 977 49 35 40. Rivers Idiomes, Cambridge English Preparation Center, a l'Ametlla de Mar.
A Restaurant Pizzeria Esmeralda encetem nova temporada. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Estem al teu servei amb una carta diversa de cuina nacional i internacional, plats típics de les nostres terres, paelles i parrillades de peix i carn, pizzeria i menú diari. Estem a la urbanització Tres Cales de l'Ametlla de Mar. Consulta'ns pressupostos per a banquets, comunions, batejos i noces. El nostre telèfon és el 977 48 64 53 o el 659 57 06 69. També pots contactar amb nosaltres a restaurantesmeralda@gmail.com. Restaurant Pizzeria Esmeralda. Ens trobaràs a la cantonada del carrer de la Piscina amb l'avinguda de Calafort de la urbanització Tres Cales a l'Ametlla de Mar. Ah, i disposem d'una terrassa ajardinada amb jocs infantils.
Arriba l'estiu i ja sabeu que som fràgils endavant el sol i la calor. Tots els animals, també les plantes. Per això, quan arriba l'estiu, hem de prendre precaucions per pal·liar-ne els efectes, sobretot els més menuts i també les persones més grans. I en especial, tots aquells que fan feina a l'aire lliure, que estan treballant baix el sol. Per parlar-ne avui de la calor, els cops de calor, parlar també de les insolacions, ens acompanyen aquests consells d'estiu l'Álvaro Gaseni, tècnic del SUM de l'Ametlla de Mar. Álvaro, bon dia, benvingut a la Cala Ràdio. Parlem de cops de calor, parlem d'insolació, és temps d'estiu i és temps que suposo que heu treballat i seguiu treballant moltes urgències degut als cops de calor.
De fet, quan arriba la calor, no només en cops de calor, sinó augmenta l'afluència d'incidències i moltes d'algunes d'elles són a causa de la calor.
Quins són els símptomes de cop de calor? Com podem saber que ens ha agafat un cop? O per començar, és el mateix insolació que cop de calor?
Bé, aquí hi ha una petita controvèrsia amb la literatura medicocientífica. Si mires les guies extrahospitalàries mèdiques dels països anglosaxons o llatins, veuràs que pot crear una mica de confusió, ja que la semàntica que utilitzen ells és bastant diferent i, per exemple, la insolació als Estats Units o a la literatura anglosaxona no existeix. Existeix una altra definició que es diu cop de calor, entens? Uh-huh. I en els països llatins pues, passa exactament el mateix. Llavors, nosaltres ens guiem més que res per sintomatologia i signes i símptomes i anem tractant i donant solució als petits problemes que vagin sorgint.
Quins són els símptomes del cop de calor?
Bé, aquí podem trobar que el cos, quan està exposat a temperatures altes, el que fa és començar a refrigerar-se amb la suor, vale? Per a sentir-se més fresc.
Temperatures altes, de quants graus estaríem parlant?
Temperatures altes exteriors, llavors a partir de les temperatures que podem tenir ara mateix, 35, 36 graus, vale? A partir d'ara ja és una temperatura que es complica si es fa algun tipus d'esforç físic o treball a l'exterior i sobretot en hores punta de més sol, que seria a partir de les 12, 1, 2, 3 de la tarda. A partir d'aquí ja comença a ser molt complicat per a refrigerar-se correctament el nostre organisme. Llavors, el que estàvem parlant, la suor mos intenta refrigerar per estar més frescos, però clar, a causa de l'esforç físic, a causa de la temperatura exterior, les nostres reserves hídriques se van esgotant. Si no tenim una bona hidratació, si no tenim una bona ventilació, una bona refrigeració, el nostre cos arriba a un punt que puja tant de temperatura que tècnicament, entre cometes, els nostres òrgans se comencen a recalentar i és on comencen a sorgir els problemes.
És a dir, que això és una mica el que li passa al motor, no? El que li passa al nostre cos.
Sí,
no?
Exacte. Per exemple, un motor sense una bona refrigeració, pues, arribarà a un punt que petarà, s'acalentarà tant que es clavarà.
I un com ho pot reconèixer? Què notem naltros per reconèixer que estem patint aquest cop de calor?
Pues un dels primers signes que tenim és al perdre la reserva hídrica són les rampes, inicialment, mareig i rampes musculars. A partir d'aquí ja comença el problema real de la pujada de temperatura del nostre cos, si no està ben rehidratat, si no li donem solució a la hidratació i a la temperatura. Ja sigui refrigerant-nos nosaltres o sortint del foco de calor i ficar-nos en un lloc ventilat. Les rampes, notarem que la nostra suor ja no serà tan abundant, simplement perquè les nostres reserves estan acabant.
És a dir, cada vegada suem menys.
Suarem menys, sí. I després ja començarem a la cefalea, vale? amb mal de cap, a causa de la pujada de temperatura corporal que nosaltres estem tenint. Si la nostra temperatura corporal, si no li fiquem remei en esta situació que tenim, la nostra temperatura corporal pujarà fins a 40-41 graus i aquí és quan ja tenim una emergència mèdica on podem patir perillosament per a la nostra salut. És a dir, podem arribar a morir si no se li fica solució.
Després ja és quan hem d'anar al metge, no?
Evidentment, sí, però possiblement quan arribarem aquí ja no anirem pel nostre peu, sinó que tindrem un desmai i ja mos assistiran. És a dir, nosaltres als primers signes de malestar, de mareig, de rampes, de que no ens trobem com fa un parell d'hores, aquí ja li hauríem de ficar remei i deixar de treballar al sol o deixar de fer esforç físic, rehidratar-nos, parar, fer una estona de pausa i tornar a la nostra temperatura, retornar a la nostra temperatura.
Refrescar-nos en una dutxa també seria bo?
Per exemple, refrescar-nos, un bany, una dutxa...
Beure aigua gelada és contraproduent? O natural?
Hem de pensar que l'aigua fresca, és a dir, nosaltres bevem aigua fresca, però el nostre organisme l'ha de recalentar altra vegada, no entra a temperatura de la nevera al nostre organisme. És a dir, hidratar-nos no implica que la temperatura del líquid que beurem, si és natural, millor perquè s'assimila millor al nostre estómac. ¿Vale? Si no, l'aigua fresca el que fa és... el nostre organisme ha de calentar este líquid per a acceptar-lo. A part de que un got d'aigua o un bon trago d'aigua molt fresca en una temperatura alta pot ser perillós per al nostre organisme.
De vegades recordo d'allò que estàs molt suada, tens molta calor i beus aigua, no? Que et fiques la botella i comences a veure... No, que et farà mal.
Sí, més que res és pel canvi de temperatura, no és per res més, pel canvi de temperatura que passa pel nostre tracte digestiu, vull dir, pel nostre esòfag fins a arribar a l'estómac. Una temperatura, penseu que el nostre organisme està a 36 graus normalment. Si nosaltres li fiquem un líquid que està a 5 graus, a 6, a 7 de la nevera, clar, és un canvi de temperatura bastant elevat, vull dir, és un contrast de temperatura brutal. El nostre cos necessita adaptar-se.
Un cop arribat aquesta persona amb aquests signes a urgències, quins són els passos a seguir per curar aquesta insolació?
Bueno, segons l'estat que estirà el pacient. Si el pacient està inconscient, els passos seran diferents. Inicialment, el que s'ha de fer és, mentre ell estigui conscient i veiem que allí tenim un problema, serà treure'l del foco de calor, refrescar-lo, intentar-li baixar la temperatura en tovalloles mullades, en draps humits, amb una dutxa no molt fresca, tampoc, recordem el contrast de temperatura, i si tenim un termòmetre, anar mirant a quina temperatura està. La baixada de temperatura, és a dir, la refrigeració en tovalloles mullades o dutxa, l'hauríem de deixar estar fins que arribi a 39. Si està a 41, l'hauríem de rebaixar a 39. A partir de 39, el tema de la temperatura ja passa a segon plaç. ¿Vale? Rehidratació per boca, mentre estigui conscient, sobretot aquarius, aigua, begudes isotòniques, el que el nostre cos ha extret en líquid. ¿Vale? Necessitem sals minerals, necessitem recuperar-les. I ventilació, un lloc ventilat que passi a l'aire, que estigui fresc, i a partir d'aquí ja està. Si perdo la consciència, després ja és una altra cosa. S'hauria de ficar en posició lateral de seguretat per alliberar la via aèria, perquè pugui respirar correctament. Posició lateral de seguretat és ficar-lo de costat, sobre la banda esquerra, i intentar que la via aèria, que és la nostra boca, estigui permeable significa que pugui respirar correctament, i mentrestant això s'està produint, una altra persona pot trucar al nostre telèfon d'emergències, 947-45-7000, i mentrestant continuar amb les accions de rebaixar la temperatura, que serien tovalloles per damunt del tòrax, coll, cap, cames...
És a dir, que el primer pas a fer és intentar baixar la temperatura del cos. Quines mesures hem de prendre per no arribar a aquest punt?
Clar, les que hem repetit anteriorment. Intentar no tindre exposicions prolongades al sol, intentar no tindre exposicions prolongades al sol amb esforç físic.
Si anem per parts, per exemple, no és igual, com deia jo a la introducció, no és igual sistema a casa com sistema al carrer. A casa, què podem fer?
Clar, per exemple, també podem tindre un cop de calor, per exemple, també podem tindre un cop de calor dins d'un poliesportiu. La segona quinzena de juliol, que apreta més el sol, fent un partit de futbol. Vull dir, això també pot passar, no cal que sigui en una exposició directa al sol. Alta temperatura, poca hidratació, esforç físic, podem tindre un mareig, una pujada brusca de temperatura a causa de la temperatura ambient que pugui haver dins d'este poliesportiu. Llavors són coses que hem de tindre en compte. Si estem dins de casa, a les hores de més sol, baixar persianes, intentar tindre un ambient fresc amb ventiladors o si hi ha corrent d'aire dins de casa, perfecte, si no, pues, intentem trobar la solució, qui tingui ventilador, ventilador, qui no aire condicionat, i una bona hidratació és imprescindible a l'estiu, sobretot per a nens i gent gran, per a nosaltres també, que som més joves, però sobretot a nens i gent gran que perden més aviat les reserves de líquids, de sals minerals.
Álvaro, jo crec que ja tinc tots els dubtes aclarits. No sé ja si vols afegir-hi alguna cosa més, algun consell més ja per acabar.
Bueno, una bona hidratació és primordial per a que no arribéssim a un cop de calor.
Aigua?
Aigua.
O
begudes isotòniques.
Perquè també diuen que l'aigua sola no és massa bona, que més val una goteta de llima.
Bueno, sí, està bé, que li agrada una mica de llima, però l'important és isotònic. Aigua o beguda isotònica, res d'alcohol. Penseu que l'alcohol té un efecte advers, que és la deshidratació. Ens fa orinar més i a l'orinar més perdem més líquid. Llavors, com més alcohol, més deshidratats. Una gorreta no estaria malament, vale? Al cap, per a no tindre una exposició prolongada al sol. I qualsevol dubte, qualsevol incidència, truqueu al telèfon d'emergències 977 45 70 00, que és el telèfon nostre del SUM, i podem solucionar algun tipus de dubte o assistència si és necessari.
Doncs, Álvaro, moltes gràcies per aquests consells i per acompanyar-nos al Sempre amb tu.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Final del Sempre amb tu d'aquest dimarts, avui amb 12 de juliol. Ràpidament, els apunts locals. Recordem que avui finalitza el període de matriculació per a batxillerats i cicle formatiu de gestió administrativa. Per més informació, a la secretaria del centre. També recordem que avui comença aquest taller de ceràmica, organitzat des del Telecentre de l'Ametlla de Mar, des de la regidoria de formació. Encara queden places per apuntar-se al taller de ganxets, que comença la setmana que ve, per aprendre a fer amigurumis, portar monedes amb la tècnica del ganxet. Dissabte, a l'Ametlla de Mar, a la platja de Pixavaques, tindrà lloc el 17è torneig de futbol platja júnior, categories prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. Les inscripcions acaben demà, dia 13 de juliol, a les 10 de la nit. Heu de passar a apuntar-se pel CEM La Cala, de les 7 del matí a les 10 de la nit. El telèfon per més informació, 977 10 38 97, 977 10 38 97, o al mail cemlacal@ametllamar.cat. Repassant l'agenda, avui comença el cinema a la fresca. N'hem parlat a les notícies, al Parc del Bon Repòs, a les 10 de la nit, és gratuït. Sempre podeu portar la cadira al preu de podeu portar la cadira de casa o llogar-ne una al preu de 2 euros. La pel·lícula que trobem avui, Sin Sajo, Los Juegos de l'Hambre, a les 10 de la nit al Parc del Bon Repòs. Demà, Conta Contes, a la plaça Nova, amb la fàbrica de contes del Marc. Dijous, a la plaça Joan Miró, hi ha un taller de reciclatge. Inscripcions gratuïtes, en recordem, a la regidoria de festes, adreçat a nens i nenes a partir ja de 6 anys. I recordar que podeu visitar fins al 25 de juliol a la plaça Nova, el número 19, l'exposició col·lectiva, amb obres de Jacqueline Nivel, Carlos Serrate, Jaume Martínez i Jordi Galván. Amb aquestes recomanacions posem avui el punt i final al Sempre amb tu. Moltes gràcies per ser-hi i demà hi tornarem. Demà a la nostra entrevista parlarem amb David Boyer dels cursos de vela que s'organitzen al Club Nàutic de la Població. I demà també farem parlar amb la Ruth i la Laura. Ai, mare. Serà demà el Sempre amb tu. Molt bon dia. Salutacions cordials de Fin i Llao.